Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
La lletra petita, sempre la lletra petita. T'ho diuen a l'hora de signar una hipoteca, un contracte de lloguer, una venda important o qualsevol cosa en la que hi entri en joc un banc. Fixa't en la lletra petita, encara que ho sembli, un banc mai perd. De fet, perd tan poc que ni en època de crisi torna al contribuent tot allò que va salvar la banca. Aquí sí, sense lletra petita. Sigui com sigui, sempre ens ho han dit a tot arreu. Mireu, fixeu-vos en la lletra petita. Doncs bé, això també és aplicable, o hauria de ser-ho, en el món de la política, el que caldrà fer els darrers dies per desengranar els pactes que el PSOE ha fet amb Esquerra Republicana pel tan anhelat sí a la investidura de Pedro Sánchez. Gestió de Rodalies? Sí, però amb una nova empresa el 50% de les decisions seran preses per l'Estat. Rebaixa de 16 milions d'euros retornables del FLA? I tant, però amb les balances fiscals intactes any rere any. Amnistia? També, però la que ni els propis partits independentistes s'hi han posat d'acord. Taula de diàleg? Sense data. I és que sol ser la lletra petita el que et diu que allò tan gran que havies comprat no era tan regalat com creies, i en política i pactes mai res surt gratuït, no fos cas que el beneficiat, ni que sigui per una sola vegada, en fos el ciutadà. Un minut que passa de les 8 del matí, i qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia, avui a les 9 parlarem de la llei d'amnistia acordada i entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista per segellar també la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern. Per fer-ho, comptarem amb un especialista com el professor en dret constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías. A les 10 seguirem repassant l'actualitat de la mà del nostre politòleg de capçalera, Oriol Vidal Barraquer, i a 11:15 ens en riurem una mica de la política amb la tupinada de Judit Caselles. A 11:15 parlarem amb Saúl Pascual sobre el BCN Aspiracy, un conjunt de ponències sobre astrofísica, neurociència, emergència climàtica i química, que per cert se celebraran aquests dies al Cosmocaixa de Barcelona. A les 11 ens visitarà l'actor, humorista i imitador Pep Plaza per presentar-nos el seu últim espectacle al Teatre Borràs, El Substitut. Més tard parlarem de cinema amb el periodista expert a la gran pantalla, Víctor Rodrigo, i també parlarem de la petita pantalla amb el redactor, guionista i reporter de televisió, Marc Andreu. I encararem la recta final de programa fent safareig amb la premsa rosa, avui amb la periodista Vanessa Hogarth i la girocleta Molma Giró. Per cert, no us perdeu l'últim tram de programa perquè donarem a conèixer el guanyador o guanyadora de la cistella Capravo d'aquesta setmana.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vinga, va, doncs tot això serà les properes hores. Abans, però, repassem els titulars d'aquesta jornada. Júlia Julve, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Pedro Sánchez ja té gairebé assegurada la investidura. El PSOE i Esquerra han tancat un acord per la investidura sobre l'amnistia, el traspàs de Rodalies i la condonació del 20% del deute de la Generalitat amb l'Estat.
Sí, un acord que van signar ahir el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños. Tot i l'entesa, socialistes i republicans fan una lectura molt diferent del pacte assolit.
Mentrestant, els socialistes esperen el sí de Junts. La reunió de la cúpula del partit de Puigdemont a Brussel·les ha acabat sense acord aquest dijous.
La trobada en un hotel de la capital belga s'ha allargat durant gairebé 6 hores. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertit que Junts per Catalunya no tancarà cap acord amb presses.
El temporal Ciarán deixa a Catalunya almenys una desena de ferits després de la caiguda d'un arbre a Barcelona.
Les fortes ventades han fet caure diversos arbres en alguns punts del territori, entre els quals una escola. Protecció Civil manté en alerta el pla Avencat i s'espera que es mantingui fins diumenge.
I encara ha reobert el pas fronterer de Rafah entre Egipte i Gaza amb la intenció d'evacuar desenes de ferits i prop de 600 estrangers o palestins amb doble nacionalitat.
I mentrestant, l'exèrcit israelià continua les seves operacions terrestres a l'interior de la franja, on hi tenen lloc forts enfrontaments amb els milicians de Hamas. El nombre de morts a Gaza ja s'eleva fins als 9.000, el 40% dels quals són nens.
Anem a la plana esportiva. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Acaba la primera ronda de Copa amb els favorits passant de ronda.
Tots els equips de primera divisió ja són a segona ronda del torneig del CAO. Només el Granada podria quedar fora després que el seu rival ahir, l'Arosa, hagi anunciat que impugnarà el partit per alineació indeguda.
I avui torna la Lliga.
Amb un Las Palmas Atlético de Madrid a primera i un partidàs a segona, l'Espanyol rep al Stage Front Stadium l'Eibar en un partit clau per a les posicions d'ascens. Juguen segon contra quart a les 9 de la nit.
I a la cara ve de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
Del que a hores d'ara és considerat com un dels millors hotels i també més petits del món. Atenció, perquè en aquest cas l'hotel disposa de només 28 habitacions i una vegada més el tenim a casa.
De seguida en parlem de tot plegat. Abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, 6 minuts que passen de les 8 del matí. Anem a conèixer quin temps ens espera per les properes hores i per aquest cap de setmana. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quin és el temps que ens espera per un dia com avui, per aquest divendres?
Doncs mira, ens espera fred, ens espera vent. Mira, ahir a aquesta hora tenim 18 graus a la ciutat de Barcelona. Avui en tenim només 12 graus. Si anem cap al Tibidabo, la muntanya de Barcelona, doncs allà la temperatura és només de 7 graus, però de la resta de capitals, 5 graus a Lleida, 11 graus a Girona, 12 graus a Tarragona, doncs són temperatures per abrigar-nos. Avui, per tant, un ambient fred, això acompanyat d'aquest vent, que encara tindrà ratxes molt fortes aquesta matinada, encara a cops de més de 100 km per hora, punts de les comarques de Tarragona. I això sí, amb un ambient bastant més assolellat que no pas al dia, amb una excepció, i és que a les comarques del Pirineu encara podem tenir algun ruixat de caràcter dispers, la cota de neu, tan sols per damunt dels 1.200 metres d'alçada. Són cotes típiques de l'hivern, per tant, fa uns dies, doncs, anàvem pràcticament a mània curta, i avui ja no parlem tardor, parlem directament d'hivern. Tot i això, demà pugen una miqueta les temperatures. Demà al centre del dia podem arribar a molts punts del país fins als 20-21 graus, per tant, un ambient més suau, compte que al matí farà fred. Demà encara amb vent, ben bé fins a migdia, primeres hores de la tarda, encara alguna feble nevada cap a les comarques del Pirineu de Lleida. Diumenge tornen a baixar una miqueta les temperatures, amb sol, amb alguns núvols, ja sense vent, però amb un ambient, podríem parlar ja de molt avançada tardor.
Per tant, el vent no del tot, Jordi, però el fred sí que el tenim instal·lat a casa nostra, com a mínim, aquest cap de setmana.
Aquest cap de setmana el tenim, la setmana que ve també. Mapes a més llarg termini ens indiquen que podrien venir també una pujada de les temperatures durant un parell o tres de dies, doncs, d'aquelles importants, però vaja, seria només un parell de dies, estem parlant ja pràcticament de mitjans del mes de novembre, és encara molts dies vista, però d'hora, de moment, traiem la roba d'abric a l'armari, aquella que hem tingut guardada, desada, durant força temps, perquè el fred serà el protagonista avui també de cara als propers dies, tot i que demà, al centre del dia, la nit serà més atemperat.
Ja saps que sempre t'ho pregunto, Jordi, perquè som a punt d'entrar en emergència pel que fa a la sequera i ho necessitem, mai millor dit, com a agua de mayo, eh? La pluja, què tal? Com la tenim?
Mira, aquest temporal ha donat molta pluja al Pirineu, als rius del Pirineu de Lleida, doncs han portat molta aigua. Aquesta aigua va directament als embassaments de l'Ebre, però el que seria, diguéssim, la conca del riu Ter i del riu Llobregat, aquí res, per tant, pluja al Pirineu, però que se'n va tota cap al riu Ebre, que està molt bé també, però la resta de Catalunya continua amb poca pluja i de cara als propers dies, situació de pluja no. Encara que ara parlem que aquest cap de setmana encara nevarà una miqueta al Pirineu, no seran grans nevades, per tant, la sequera continua i les restriccions, vaja, de ben segur que vindran, perquè ja et dic que a un termini d'uns 15 dies no ha de venir pluja important que pugui regar i que pugui omplir pantans.
Seguirem, doncs, esperant. Jordi Miralles, com sempre, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns. Bon dia.
I 9 minuts que passen de les 8 del matí. També volem conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Més enllà de les retencions habituals, avui encara es tallen carrils per incidències relacionades amb el temporal de vent. Un incendi a la vegetació a la carretera intercomarcal de Montcada i Reixac fa tallar la via en els dos sentits i la caiguda d'uns arbres també impedeix circular amb normalitat a la C-244 a Mediona. També es talla un carril en sentit nord a la C-32 per l'avaria d'un vehicle a Calafell que provoca 2 quilòmetres d'aturades. I ja, pel que fa a l'àrea metropolitana, doncs hi ha les retencions habituals de divendres, per tant, menys congestió del que seria un dia de cada dia. Ara mateix, amb 3 quilòmetres en punts, com a Cornellà a Pallejà, a l'A2 en sentit est, a Viladecans a la C-32, o fins a 4 quilòmetres a Montcada a la C-58 en sentit Barcelona, i les retencions habituals en sentit sud a les dues rondes. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Hola, hola.
Hola, Joan Trias, bon dia.
Giró, qui tindrà un bon dia avui, va?
Doncs mira, molt bon dia als fans dels Beatles que ja poden escoltar sencera la cançó inèdita Now and Then, mig segle després del final de la banda. Gràcies a la intel·ligència artificial, són molts els fans dels Beatles que avui poden gaudir d'un camí cap a la feina una mica més amè. La cançó la interpreten tots quatre membres de la banda, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison i John Lennon, que n'és el compositor i que la va gravar a finals dels anys 70. Després de la mort de John Lennon, la banda va intentar aïllar la veu del piano, però en aquella època doncs, no van poder-ho fer. Ara, com dèiem, i gràcies a la intel·ligència artificial, ho han aconseguit.
Fa basarda, eh?
Què en penses?
Jo soc molt, molt, molt fan dels Beatles, i l'escoltava ahir i em feia basarda, fa coseta.
Fa cosa.
Per cert, que va ser una cançó descartada fa molts, molts anys pel mateix grup. De fet, va ser George Harrison, l'altre Beatle desaparegut, qui va dir que no entrava en el darrer disc de la banda, i ara s'ha tornat a fer.
Potser li haurien d'haver fet cas, no?
A mi em sembla poc Beatle. És una cançó poc Beatle, trobo.
Massa balada.
Sí, com sigui, va, qui necessitarà vitamines avui?
Doncs la Generalitat, perquè ahir PSOE i Esquerra signaven un pacte que, entre moltes altres coses, i les heu anat explicant, doncs inclou el traspàs de Rodalies, i a la meva humil opinió trobo que és un regal enverinat, perquè sí, estem d'acord que el pacte simbolitza anys i anys de negociacions i que permetrà a la Generalitat ensenyar el seu múscul que té, però que al final el que li estan donant són quilòmetres i quilòmetres de xarxa que acumula anys i anys d'infrafinançament. Així que vitamines en necessitarà la Generalitat i durant un bon temps, perquè ràpid el traspàs ja us dic que no serà. Vull dir que, per exemple, per arribar al bon funcionament dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que a vegades es pensa, no, Catalunya, si té aquest traspàs, doncs ho farà bé, doncs és que s'han de donar uns quants factors perquè funcioni com els ferrocarrils. El primer, que no són tants quilòmetres de xarxa. El segon, que no acumulen tants anys d'infrafinançament. I el tercer, que en aquest cas el tuit habitual dels ferrocarrils sí que poden dir que és normalitat al servei.
I a qui no li arrencarà el cotxe?
Doncs mira, Pedro Sánchez. Avui, si algú li espera un dia que es pot arribar a complicar i com, és a Pedro Sánchez. Aquest senyor sí que podríem dir que viu amb l'ai al cor. Ara els toca estar pendents de Carles Puigdemont i la cúpula de Junts a veure si acaben apostant per un acord d'investidura o no. Sobre la taula hi ha diverses qüestions, com l'amnistia, també com l'aplicació del dret a l'autodeterminació abans d'acceptar un pacte que permeti finalment la investidura de Pedro Sánchez. També quedaria per acordar aquesta figura del mediador del que s'acabi pactant. Veurem cap on avança tot plegat, però per favor, aquí a la redacció no volem més ensurts. De moment ens tenen tots pendents de les possibles reunions que es facin avui i de com ens surten.
Per cert, deixem-ho dir tot plegat, si no em quedaré tranquil. Parlaves d'ensenyar múscul i de Pedro Sánchez. Deixa'm donar les gràcies a un equipàs enorme per la feina que fan, no per quan són, perquè no en són tants, com a qualsevol ràdio generalista. Un equipàs enorme de Ràdio Estel que hi va estar tot el dia, des del matí fins a la nit, pendent de les negociacions, de les compareixences, de les rodes de premsa, de les últimes hores, i que s'hi va deixar la pell un cop més per informar des d'aquesta casa a l'oient de tot el que anava passant. Per tant, moltíssimes felicitats a tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Parlant d'equip d'informatius, anem a l'informatiu. Gràcies, Olma.
Adeu.
La caravana, l'informatiu.
I, evidentment, és el nom del dia. Pedro Sánchez ja té gairebé assegurada la investidura després que el PSOE i Esquerra hagin tancat un acord per la investidura sobre l'amnistia, el traspàs de Rodalies i la condonació del 20% del deute de la Generalitat amb l'Estat. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Judit Casellas. Què tal? Bon dia.
Bon dia. L'acord és un document de 14 pàgines que dona resposta a les principals reivindicacions d'Esquerra per la investidura. Després que dimarts hi hagués acord per l'amnistia, ara s'ha materialitzat el traspàs de Rodalies i més diners per Catalunya. Per una banda, els trens deixaran de ser operats per Renfe i passaran a ser gestionats per una empresa que es dirà Rodalies de Catalunya i que comptarà amb la participació del 50% de la Generalitat i el 50% de l'Estat. I, per altra banda, el pacte parla de la condonació de part del deute històric de la Generalitat amb l'Estat, en concret de 15.000 milions del Fons de Liquidació Autonòmic, això és un 20% del total. A l'últim es manté la taula de diàleg entre el govern espanyol i català i els acords que s'assoleixin hauran de ser ratificats en una consulta als ciutadans. A més, s'incorpora la figura del mediador de reconegut prestigi per validar-ne els compromisos. L'acord ja ha estat avalat per la cúpula d'Esquerra i ara només falta l'aval de la militància. Pedro Sánchez, doncs, ja té pràcticament els vots d'Esquerra a la butxaca.
Gràcies, Judit. Un acord que van signar ahir pel matí el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños. Tot i l'entesa, prosocialistes i republicans fan una lectura molt diferent del pacte assolit. Ens ho explica tot plegat Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. Els dos partits celebren l'acord, però creuen que va en direccions oposades. Des del PSOE, Félix Bolaños considera que el pacte serveix per superar els fets de l'octubre del 2017. Així ho deia el ministre de la Presidència en funcions des de la seu del PSC a Barcelona.
Son unos acuerdos que tienen una característica común, y es que son mejoras. Mejoras en la convivencia de la sociedad catalana y, por tanto, del conjunto de la sociedad española, que pretenden pasar página, abrir una nueva etapa y que también ratifican una apuesta clara por el diálogo y los acuerdos como la única manera de resolver conflictos.
En canvi, el president Pere Aragonès assegura que l'amnistia no serveix per tancar res i ha insistit que això només ho farà un nou referèndum.
La llei d'amnistia és una gran victòria, però també hem de tenir molt clar que l'amnistia no és un punt i final. No es tanca el conflicte perquè no ho pot tancar, perquè estaríem exigint a l'amnistia que produís uns efectes que no pot produir. El conflicte es tancarà amb democràcia. El conflicte es tancarà reconeixent els drets nacionals de Catalunya.
Aragonès ha reivindicat que l'amnistia inclou a tothom, no només a càrrecs polítics, sinó també al CDR, als imputats pel tsunami democràtic i aquells que tenen causes obertes per haver-se manifestat durant el procés o que han sortit al carrer justament per protestar contra les sentències judicials imposades.
Gràcies, Pau. El fet és que l'acord entre Esquerra Republicana i el PSOE per al traspàs de Rodalies només preveu, per ara, que la Generalitat assumeixi la infraestructura ferroviària de les línies de la R1, l'R2 i l'R3. Els partits han acordat crear l'empresa pública Rodalies de Catalunya amb una participació majoritària de la Generalitat. Trens i personals passaran a la nova companyia, Júlia.
Sí, segons el document pactat, només es farà el traspàs dels trams on circulin exclusivament trens de titularitat catalana. Ara bé, es crearà una comissió per analitzar-los tots i considerar si en el futur se'n podrien traspassar més. Fons de la Generalitat expliquen que el traspàs de les infraestructures associades a les línies R1, R2 Sud i R3 no és, per tant, una llista tancada i que només és un acord de mínims. Asseguren les mateixes fonts que l'objectiu és que se n'acabin incorporant més. Així mateix, l'acord per crear la nova empresa pública Rodalies Catalunya especifica que els temes estratègics s'hauran d'aprovar per majoria qualificada. La futura empresa mixta entre Generalitat i l'Estat tindrà un Consell també d'Administració amb participació paritària de la Generalitat i l'Administració Estatal, però amb un president amb vot de qualitat, proposat, això sí, per l'executiu català.
Per la part que afecta Rodalies, amb aquest acord de traspàs es culmina una reivindicació històrica de la Generalitat, un camí que va començar el 2010, ara fa 13 anys, quan ja es va traspassar part del servei. Aleshores, l'entesa va ser entre dos dirigents socialistes, José Montilla, a la Generalitat, i José Luis Rodríguez Zapatero, a la Moncloa, un acord que en aquell moment ja es va definir d'incomplert.
Gràcies a aquell traspàs, Catalunya va aconseguir aleshores el control dels horaris i les tarifes, també la definició de les freqüències, destinacions, organització de les mateixes línies, i és el titular del servei de trens. Aleshores, van quedar al marge qüestions com ara la gestió d'aquests trens, el personal i la infraestructura, que encara estan en mans de Renfe i Adif.
Per cert, un acord, però, que no ha estat ben rebut pels treballadors, principalment els maquinistes. El sindicat CEMAF lamenta que s'hagi tancat aquest acord a les seves esquenes i critica que s'han incomplert els pactes fixats en el 2021 i 2007, que establien que qualsevol avançament d'aquest traspàs s'havia de fer amb el consentiment del personal.
I el 7 de novembre ja hi ha convocada una reunió d'urgència del Comitè General de Renfe per tal d'establir el full de ruta a seguir. El secretari general de CEMAF, Diego Martín Fernández, reconeix a Ràdio Estel que no disposa de la informació per fer una valoració de l'acord, però sosté que aquest atempta contra el dret dels treballadors.
A dia de hoy, todos los trabajadores, tanto el grupo Renfe como de Adif, pertenecen a una entidad pública estatal, dejarían de pertenecer, cosa que no quieren hacerlo, o sea, no quieren prácticamente todo el personal del grupo Renfe, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, quiere seguir perteneciendo a la entidad pública y atenta gravemente contra estos derechos laborales que están acordados en convenio con este grupo. No sabemos cómo va a afectar porque realmente no tenemos información.
I d'altra banda, la reunió de la cúpula de Junts a Brussel·les per debatre sobre un acord amb el PSOE ha acabat aquest dijous a la tarda precisament sense acord.
La trobada de la cúpula de la formació, celebrada en un hotel al barri europeu de la capital belga, s'ha allargat durant gairebé 6 hores, però no s'hi ha tancat cap pacte per la investidura de Pedro Sánchez. Fons de la formació apunten que seguiran les converses dins de Junts per debatre un acord amb el PSOE, però no han confirmat si també hi ha ara per ara contactes amb els socialistes a Brussel·les. Les mateixes fonts asseguren que era el PSOE el que havia alimentat les expectatives d'una possible entesa imminent amb els independentistes. Precisament, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertit que Junts per Catalunya no tancarà cap acord amb presses. En un missatge a la xarxa X, l'antic Twitter, ha dit que per tractar amb el sistema polític espanyol totes les precaucions són poques.
Mentrestant, el Partit Popular maniobra al Senat per posar traves a aquesta possible llei d'amnistia. En concret, prepara una reforma del reglament de la Cambra Alta, on té majoria absoluta per modificar l'article que regula els projectes de llei declarats urgents pel govern espanyol o el Congrés.
Els populars, que des de les passades eleccions generals utilitzen la majoria absoluta al Senat com a contrapoder, han registrat aquest dijous una reforma del reglament que pot allargar de 20 dies a 2 mesos la tramitació de la llei d'amnistia.
Eva Granados, precisament, ha acusat aquest dijous el Partit Popular d'instrumentalitzar aquesta cambra amb una proposta de reforma del seu reglament que és clarament inconstitucional.
La portaveu del PSOE al Senat ha alertat al PP que no tot s'hi val i ha assegurat que no es pot canviar la Constitució modificant el reglament del Senat.
No tot s'hi val. La proposta que ha presentat de reforma del reglament al Partit Popular al Senat torna a ser una instrumentalització de la institució i el que és encara pitjor és clarament inconstitucional. No es pot canviar la Constitució modificant el reglament del Senat.
La modificació d'aquest article del reglament busca atribuir a la mesa la facultat de decidir en cada cas sobre la pertinença de la tramitació urgent, fet, per tant, que permetria als populars allargar i entorpir la tramitació de la llei.
Pel que fa al Consell General del Poder Judicial, aquest es reunirà el dilluns vinent de forma extraordinària per debatre si fa una declaració institucional en relació amb l'amnistia que negocia el PSOE amb els partits independentistes.
El president del Consell, Vicente Guilarte, ha citat la reunió per les 7 de la tarda després de la petició de 8 vocals que dimecres van advertir que una eventual llei de perdó podria implicar, diuen, una abolició de l'estat de dret. La llei orgànica del Poder Judicial estableix que es pot celebrar una reunió extraordinària si el president o 5 vocals ho consideren oportú.
Precisament, sobretot plegat, els jutges i jutgesses per la democràcia carreguen contra els 8 vocals conservadors del Consell General del Poder Judicial que han afirmat una declaració contra l'amnistia i han demanat al president del Consell celebrar un ple extraordinari.
En un comunicat dur alerten que els 8 vocals saben que no tenen competència per informar sobre projectes de llei i transmeten, diuen, una penosa imatge de servilisme.
23 minuts que passen de les 8 del matí i us expliquem una darrera hora. Incendi a un assentament de barraques a Montcada i Reixac. Els bombers estan treballant sobre el terreny per mirar d'extingir el foc hores d'ara.
Sí, hi ha una trentena de persones evacuades. Es desconeix hores d'ara si hi ha ferits i quantes persones vivien en aquesta zona d'Horts. El foc ha començat quan faltaven 10 minuts per 2:45 de la matinada. Les tasques d'extinció han estat molt complicades durant la nit pel fort vent que bufava i també perquè la zona és un lloc de difícil accés. 16 dotacions dels bombers i continuen treballant a hores d'ara sobre el terreny per mirar de contenir les flames.
I és que atenció al temporal perquè les ventades continuaran arreu del territori. Aquest dijous 9 persones han resultat ferides després de la caiguda d'un arbre al carrer Berenguer de Palou al pati de l'escola 30 passos del barri de la Sagrera de Barcelona i a Madrid s'ha notificat la primera mort per la borrasca Ciarán.
Per l'incident en aquesta escola, 2 adults i 3 menors han estat traslladats a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Els 2 adults i un dels menors amb lesions de caràcter menys greu i els altres 2 menors amb lesions lleus. I un altre menor també ha estat traslladat ferit lleu a l'Hospital Vall d'Hebron, mentre que 3 menors més, igualment ferits lleus, han estat donats d'alta in situ. I a Madrid, com deies, una jove de 23 anys ha mort després de caure-li un arbre al damunt mentre esperava per creuar el carrer. La dona ha mort gairebé a l'instant. L'arbre pesava 2 tones i feia 20 metres.
Precisament el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut prop de 400 trucades pel temporal de vent fins a les 7 de la tarda d'aquest dijous, la majoria provinents del barcelonès.
Dels 384 avisos rebuts, 200 sorgien d'aquesta comarca, mentre que 50 eren del Baix Llobregat. Els bombers, de la seva banda, han indicat que fins a les 6 de la tarda han rebut 104 avisos a causa del vent, la immensa majoria per arbres caiguts. En el cas dels bombers de la Generalitat no hi ha hagut actuacions de gran transcendència. En el cas dels de Barcelona, en canvi, han hagut d'atendre un servei amb 9 ferits, com dèiem, per la caiguda d'aquest arbre al pati d'una escola.
I a la capital catalana, un rètol d'il·luminació nadalenca de grans dimensions ha caigut aquest dijous a la tarda a la Cruïlla entre la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Gràcia, segons ha informat l'Ajuntament de la ciutat.
Un succés que, per sort, no ha causat ferits ni ha afectat vehicles, però que ha obligat a tallar la Gran Via i a tancar també l'accés al metro en aquest punt de la ciutat. La incidència ha provocat cues de vehicles fins al carrer d'Urgell, ja que la infraestructura ha bloquejat 3 dels 4 carrils del punt on ha caigut. Els bombers de Barcelona s'han desplaçat fins a l'indret per comprovar l'afectació que aquest incident ha comportat a la resta de l'enllumenat nadalenc.
I mirem ara cap al conflicte del Pròxim Orient. Aquest dijous s'ha reobert el pas fronterer de Rafah entre Egipte i Gaza amb la intenció que desenes de ferits i prop de 600 estrangers o palestins amb doble nacionalitat puguin abandonar la franja.
I tot plegat quan l'exèrcit israelià continua les seves operacions terrestres a l'interior de la franja on tenen lloc forts enfrontaments amb els milicians de Hamas. El nombre de morts a Gaza ja s'eleva fins als 9.000, 3.700 dels quals són nens, i també s'han hagut de sumar 132 palestins morts, en aquest cas a Cisjordània, a mans de les forces de seguretat israelianes. Per la seva banda, l'atac de les milícies palestines contra el sud d'Israel el 7 d'octubre va costar la vida a 1.400 persones, mentre que 242 continuen segrestades.
Davant d'aquesta situació, el govern espanyol ho té tot preparat per evacuar entre 140 i 170 persones amb passaport espanyol i els seus familiars que estan atrapats a Gaza.
Així mateix ho ha indicat la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, en declaracions als mitjans de comunicació. Aquest grup de persones podria tornar durant les pròximes hores després de l'acord per obrir el pas fronterer de Rafah per deixar sortir persones amb passaport internacional o també ferits greus de Gaza. Robles ha dit que hi ha altres ciutadans espanyols a Gaza que també podrien sortir a través d'organismes internacionals o ONGs, com és el cas de l'anestesista de Metges Sense Fronteres, Raúl Insertis, i Jesús Sánchez, treballador de l'oficina del coordinador especial de les Nacions Unides pel procés de pau al Pròxim Orient. Per cert, Joan, avui el secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken, torna a viatjar a Israel per mirar d'acordar mesures que alleugin el nombre de morts a Gaza.
I atenció a aquesta dada, una de cada 5 víctimes d'assetjament escolar a Espanya ha intentat suïcidar-se. El 17% dels agressors també ho ha provat. Són les principals conclusions d'una enquesta de la Universitat Complutense de Madrid.
La xifra puja fins al 25% en el cas dels alumnes que assetgen a companys a través de les xarxes socials. La investigació calcula que a Espanya hi ha 220.000 alumnes que han patit bullying i 74.000 són agressors. L'estudi s'ha fet a 21.000 alumnes d'entre quart de primària i quart d'ESO de les 17 comunitats autònomes. També preocupen les dades d'autolesions. El 15% de víctimes de bullying i gairebé un de cada tres agressors han assegurat haver-se causat danys a si mateix.
I tornem a Catalunya perquè la Fundació ANAR, entitat que ajuda nens i adolescents en risc, alerta d'un increment de la violència que pateixen i assegura que ha augmentat gairebé un 40% en només 4 anys. Des del 2008, la Fundació ha analitzat 6.000 casos i les xifres són realment preocupants.
La violència masclista és, de fet, la que més ha crescut en els darrers 4 anys, i especialment la violència vicària dins de l'àmbit familiar. La Fundació ANAR també posa el focus en l'àmbit de la parella adolescent, on es donen situacions de violència que són més difícils de detectar. Així ho ha explicat Diana Díaz en una entrevista als micròfons de Ràdio Estel.
a nivel intelectual han avanzado muchísimo, pero sin embargo no lo que se refiere a relaciones afectivas saludables, ¿no? Lo que significa una relación basada en el respeto, en la tolerancia, en la igualdad, todavía ahí hay muchísimo que hacer, porque nos damos cuenta, ¿no?, que permiten y toleran y normalizan al final mucha violencia.
Per tal de prevenir els abusos, la comunicació, diuen que és fonamental, també cal un suport rotund del nucli familiar, no posar en dubte mai el relat de la víctima, denunciar-ho a les autoritats, trencar qualsevol lligam amb l'agressor i posar-se a disposició també de professionals que donaran el suport psicològic necessari en el procés de sanació.
I obrim altres qüestions, perquè el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, afirma que la Vilella Baixa, el Priorat, recuperarà el subministrament d'aigua potable a partir d'aquesta setmana.
Concretat que arribarà des de la Palma d'Ebre a través de les connexions que tenen de la comunitat de regants.
A partir d'aquesta setmana els hi arribarà aigua des de la Palma d'Ebre a través de les connexions que tenen de la comunitat de regants, que juga un paper molt important, i que també he d'agrair la seva cooperació per fer arribar l'aigua fins a aquests municipis. Però és veritat que la Vilella tenia que fer, ha de fer una petita connexió d'alguns metres des d'un dels municipis fins al seu dipòsit.
D'altra banda, l'alcaldessa de la localitat, Marta Camp, ha informat que no en sap res i que ningú de l'Agència Catalana de l'Aigua l'ha informada. Camp ha apuntat que aquesta connexió era una de les opcions que hi havia i ha assenyalat que desconeix quan s'hauran de fer les obres, qui les pagarà i quan costaran.
I atenció, perquè els treballadors del Bicing han convocat vaga indefinida a partir del 14 de novembre. Denuncien que l'empresa es planteja un increment salarial molt inferior a l'encariment del cost de vida. També demanen augmentar la plantilla per millorar el servei que presenten, que presten als ciutadans.
En plena negociació pel conveni, Comissions Obreres i CGT denuncien que l'empresa que gestiona el servei de Bicing va proposar una pujada de 3.050 euros repartida en 5 anys, que són els anys que els hi queda de concessió d'aquest servei. Els sindicats critiquen que aquesta pujada és molt inferior a l'encariment del cost de vida i a la pèrdua de poder adquisitiu que pateixen els treballadors. Més enllà de les reivindicacions salarials, els operaris també demanen augmentar la plantilla, que actualment està formada per un centenar de treballadors, per poder millorar el servei que ofereixen. Núria Beltri, de Comissions Obreres, explica l'increment de feina que pateixen els operaris de Bicing i la falta de plantilla.
Molta més càrrega laboral als treballadors. Ara les bicicletes són elèctriques i no és el mateix reparar una bicicleta elèctrica que reparar una bicicleta, bueno, normal, no? La plantilla, el que hi ha més ara mateix són conductors de logística. Mecànics de bicicleta ara mateix és el 6,5% de la plantilla.
En la convocatòria de vaga presentada a treball, Comissions Obreres i CGT demanen que l'Ajuntament de Barcelona i l'empresa pública Barcelona Serveis Municipals facin de mediadors. També critiquen que en el concurs per concedir el servei de Bicing el consistori no inclogués cap increment salarial per la plantilla, cosa que significa una congelació salarial d'una dècada per als treballadors.
I el futur de l'històric restaurant La Mola al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac és incert.
El negoci, situat des de fa 57 anys al recinte del monestir, funciona amb una adjudicació de la Diputació de Barcelona a uns restauradors privats. Després de diversos concursos consecutius guanyats per la mateixa empresa, la darrera concessió establia una explotació per a 5 anys improrrogables. El termini expirarà al febrer del 2024 i a hores d'ara no s'ha convocat cap nou concurs. Els restauradors demanen una solució que els permeti continuar amb aquest negoci. La Diputació, al seu torn, estudia ara diferents escenaris perquè l'espai ofereixi un servei adequat a la normativa en el marc de la Carta Europea del Turisme Sostenible.
Membres de la Fundació Arrel, Sant Ignasi, usuaris, tècnics i voluntàries han dut a terme un minut de silenci aquest dijous al migdia per condemnar l'agressió a un home sense sostre que dormia al carrer dimarts passat a Lleida.
L'home va patir ferides greus a la cara i va quedar inconscient. Actualment es troba en coma induït a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets i no descarten cap hipòtesi. Des d'Arrels han reivindicat la necessitat d'acabar amb la situació de persones sense llar i també de lluitar contra la porofòbia, és a dir, la d'odi cap a les persones que pateixen una situació de pobresa.
I més qüestions, perquè Fiscalia de Tarragona demana 11 anys de presó per cadascun dels tres exdirectius d'ICOCSE per les conseqüències de l'explosió d'un reactor el 14 de gener del 2020 que va causar la mort de dos treballadors i un veí del barri de Torreforta.
La petició de pena més elevada són 6 anys de presó per un delicte d'homicidi imprudent, a més de 3 anys per un delicte de funcionament habitual de l'empresa en condicions inadequades de seguretat i 2 anys més per un delicte contra el dret dels treballadors. El Ministeri Fiscal també sol·licita per l'empresa com a persona jurídica 900.000 euros de multa per estralls i condicions inadequades de seguretat i 4 anys d'intervenció judicial.
I un total de 14 ultradretans han acceptat aquest dijous penes d'entre un any i 2 anys i mig de presó per haver fustigat i assetjat un centre de culte islàmic del districte de Nou Barris de Barcelona entre el 2007 i el 2018.
Els acusats han acceptat els fets a l'Audiència de Barcelona i la Fiscalia ha rebaixat les penes inicials que arribaven fins als 10 anys de presó. Per evitar aquest ingrés a presó, hauran d'indemnitzar el centre islàmic del carrer Japó i alguns d'ells hauran de seguir un curs sobre diversitat i no discriminació. Els condemnats van manifestar-se diversos cops davant del centre islàmic, van fer-hi pintades i també crits ofensius i van bloquejar-hi la porta.
I en cultura, així sona Now and Then, la nova cançó dels Beatles. La cançó surt ara després que la intel·ligència artificial hagi fet possible extreure la veu de John Lennon d'una cinta de casset gravada als anys 70.
Agafant aquesta mateixa veu de base, Paul McCartney i Ringo Starr han completat la cançó mesclant-hi també una antiga gravació de guitarra de George Harrison. El tema té l'origen en un casset casolà que va gravar John Lennon als anys 70 i que s'ha anat completant durant gairebé 40 anys. Aprofitant la publicació d'aquesta cançó, els dos Beatles, que actualment segueixen vius, han fet un curt documental on expliquen el procés de creació d'aquesta cançó. Un documental, per cert, que ja es pot veure a les xarxes socials de la banda.
I el Gran Teatre de Liceu homenatjarà el proper 7 de novembre Victòria dels Àngels en una gala que repassarà el repertori de la soprano amb la direcció de Lucas Macías i Julius Drake al piano.
El comissari de l'any Victòria dels Àngels, Marc Busquets, ha explicat els elements que s'han volgut combinar a la gala.
Combinar aquesta grandiositat de l'òpera amb l'orquestra simfònica i tal, amb la intimitat del lead, de la cançó, combinant peces a piano amb peces amb orquestra. I la veritat que funciona d'una manera molt orgànica i que està molt bé.
Amb una proposta escènica signada per Vincent Huguet, sobre l'escenari es podrà veure el vestuari de la mateixa soprano. L'actuació, que se celebrarà el 7 de novembre, té lloc en el marc del centenari del naixement de Victòria dels Àngels.
I la Fundació Dalí estrena la plataforma interactiva Iberpath, amb el qual busca que els visitants dels tres museus que gestiona millorin la seva experiència.
Es tracta d'una aplicació mòbil que ofereix a l'usuari un posicionament interactiu, a més de rutes recomanades i continguts addicionals que porten informació específica tant de les obres que s'exposen com del museu que s'estigui visitant. Cal recordar que la Fundació gestiona actualment tres espais, el Teatre Museu de Figueres, la Casa de Port Lligat de Cadaqués i el Castell de Gala Dalí de Púbol. Des de la Fundació confien que l'eina serveixi perquè l'experiència del centre sigui més completa i satisfactòria pel visitant.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
Anem als esports.
La caravana.
Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, Joan, bon dia.
Acaba la primera ronda de la Copa sense participació d'equips catalans i amb una alineació indeguda.
Els equips de major infraestructura no van tenir problemes per passar. De fet, ja són a segona ronda de la Copa del Rei tots els clubs de primera divisió. Granada i Villarreal van avançar de ronda guanyant 3-0 a l'Arosa i 5-0 al Chiclana, respectivament. El València va fer els deures al camp del Logroñés, igual que Burgos i Villanovense. La golejada es va veure a Múrcia, on l'Alavés va guanyar per 10-0 i dos partits van haver de ser posposats pel temporal. Són el Segoviana Sestao i la Ceneta Saragossa. Per cert, havíem sabut que el sorteig, evidentment per aquests dos partits posposats, també s'ha ajornat. La sorpresa de la jornada la trobem al partit que van jugar, com comentàvem, Arosa i Granada. L'Arosa impugnarà el partit per alineació indeguda de l'equip de primera que va alinear un porter del filial de 24 anys. El reglament permet jugar la Copa amb jugadors de categories inferiors, però aquests no poden superar els 23 anys.
I de nou hem de parlar de masclisme al món del futbol. El porter del Tardienta va comparir a la Copa un dels 12 gols que va rebre amb el futbol femení. Aquesta n'és la seqüència.
De los 12, ¿crees que había alguno parable? Sí, el tercero me han dicho mis compañeros que ha sido el fútbol femenino.
No. Eso, cuidado, vale. No. Eso, bueno, te acabas que te echan, ¿eh?
Eren declaracions del partidazo de la Copa. Diego Pardo, el porter del Tardienta, va encaixar la major golejada de la història de la competició contra el Getafe, que no va tenir pietat. Les seves paraules han trobat l'oposició de diverses jugadores de la Lliga Femenina i dels seguidors d'aquest futbol femení, que han senyalat també els membres del programa per riure les gràcies al futbolista.
Lamentable,
eh? Sí. Ell i els membres del programa avui tornaran a esmorzar i tornaran a esmorzar carajillo, palillo en boca. El comitè de competició obre expedient a David López per les seves declaracions al descans del Girona-Almeria.
Va dir que a l'àrbitre li havia faltat el respecte, però el comitè d'àrbitres diu que ha escoltat l'àudio del partit i que no troba els insults per enlloc. López s'exposa a una sanció de 3 a 4 partits, però no ha viatjat a Pamplona per lesió. Avui li faran una resonància i es valorarà el temps de baixa. Va demanar el canvi al partit contra el Celta de Vigo. L'equip de Michel colidera la Lliga. Després d'11 jornades disputades, empatat a punts amb el Real Madrid, l'únic equip que ha aconseguit derrotar-lo des del començament de curs. Michel creu, però, que venen dies complicats.
Partits molt, molt complicats, Pamplona i Vallecas, i espero que l'equip doni la millor versió, perquè són capaços de guanyar a qualsevol rival, però seran dues proves molt importants per nosaltres.
El partit contra l'Osasuna serà demà a les 2 del migdia.
Abans, però, les Palmes i l'Atlético de Madrid obriran avui divendres la jornada 12 de la Lliga.
Un partit on els del Cholo Simeone buscaran un triomf per aconseguir dormir líders de primera i igualar el tercer millor inici lliguer de la seva història, mentre que els canaris volen sumar el seu cinquè triomf en els seus últims 6 partits domèstics. Els matalassers intentaran aconseguir la xifra de 28 punts a la taula. Per fer-ho necessiten guanyar Gran Canària, una fita que ja han aconseguit en 7 de les últimes 8 visites a l'illa.
I a la segona divisió, l'Espanyol i l'Eibar obren aquest divendres a les 9 de la nit la 14a jornada de Lliga d'Hypermotion a l'Stagefront Stadium de Cornellà, en un pols entre els dos per l'ascens a primera.
Els pericos són quarts amb 23 punts i intentaran retrobar-se amb el triomf després d'una victòria i 3 derrotes en les últimes 4 jornades, amb la intenció de vèncer un Eibar que és segon a la classificació amb 25 unitats. Els bascos, després d'una arrencada irregular a la competició, s'han convertit en un dels equips més sòlids de la categoria. Després de 4 triomfs, d'altra banda, el líder de segona, el Leganés, visita el Cartagena amb l'objectiu d'allargar la seva bona ratxa.
I encara en clau blanc i blava, els Mossos han detingut 6 persones acusades de danys durant la invasió del terreny de joc que es va produir al derbi amb el Barça.
Un centenar de seguidors, segons els Mossos, van saltar al camp per impedir la celebració dels jugadors del Barça que van guanyar la Lliga a l'RCD Stadium. Els detinguts van provocar danys a les instal·lacions per valor de 32.000 euros i tenen entre 23 i 46 anys. Cap d'ells té antecedents penals. La investigació segueix en marxa, fet pel qual no es descarten més detencions.
En clau internacional, preocupació al Brasil per la seguretat de la final de la Copa Libertadores.
Que es juga dissabte a l'estadi Maracanà de Rio de Janeiro, el consulat argentí ha calculat que uns 100.000 aficionats de Boca es desplaçaran a la ciutat brasilera, molts sense ni tan sols entrada pel partit. Aquesta matinada ja s'han produït incidents entre seguidors del club groguilau i els del Fluminense, el seu rival a la final. Conmebol, organitzadora del torneig, ha fet una piulada a X, l'antic Twitter, fent una crida a les dues aficions a compartir l'alegria del futbol i repudiant tots els actes de violència i racisme. La policia valora desplaçar els seguidors argentins al Sambódrom, on es fa el tradicional Carnaval de Rio, com ja es va fer l'any 2014 al Mundial de Futbol.
El Barça de Futbol Sala ja sap qui seran els seus rivals de la ronda elit després que aquest dijous s'hagi efectuat el sorteig.
Els de Jesús Velasco han evitat la seva bèstia negra els últims anys, el Cairat al Mati, però s'hauran de veure les cares contra el Riga Futsal de Letònia, el Chita Dievoli, italià, i l'Etoile Lavalois, francès. Els blaugrana han evitat haver-se d'enfrontar amb cap dels 4 equips que van disputar la ronda final la temporada passada, Palma, Benfica, Sporting Club de Portugal i Anderlecht. La ronda elit tindrà lloc entre el 29 de novembre i el 3 de desembre.
Parlem també de bàsquet. El Barça s'enfronta avui a 8:45 del vespre al Panathinaikos, al Palau Blaugrana, en 6è partit d'Eurolliga.
O el que és el mateix, segon contra desè classificat. Després de perdre en la passada jornada de l'Eurolliga, el Barça aspira a retrobar-se amb el triomf a casa, mentre que el Panathinaikos ve de guanyar el Baskonia en l'últim partit d'aquesta competició. Grimau no podrà comptar amb cara amb la Provítola, de baixa per lesió en els últims 2 partits, tot i que l'argentí s'està recuperant favorablement.
I l'actualitat esportiva també passa pel tennis. Novak Djokovic ha guanyat en patiment a Talon Grispur en 3 sets i ja és als quarts de final del Masters 1000 a París.
4-6, 7-6, 6-4, tot i que el serbi començava molt fort al partit, anava 4-1 per sobre del seu adversari. Un mal final del primer set el portava a perdre la primera mànega. Els problemes estomacals que fa dies que arrossega es van tornar a manifestar i va tenir moltes dificultats per aguantar el ritme del partit. En el segon set forçava el tercer al tiebreak per acabar guanyant el match. Per cert, ahir Sinner, número 4 mundial, va esborrar-se del torneig com a queixa per la mala organització horària dels partits. Sinner va disputar en primera ronda dimecres, va acabar el seu partit a 3:45 de la matinada. L'organització del torneig, però, li havia programat el partit de vuitens per ahir a les 5 de la tarda sense tenir pràcticament temps per recuperar-se.
I en handbol, Espanya ha guanyat a Països Baixos per 39-28 en el seu primer partit de la Golden League.
Un partit que passarà a la història pel debut als 17 anys dels bessons Petar i Jorge Sikusa, tots dos autors de 4 gols que ratifiquen el present i el futur dels dos jugadors del Barça. La primera meitat del partit acabava amb empat a 19 i era després del descans quan la selecció espanyola feia una excel·lent segona meitat i certificava la victòria amb 11 gols d'avantatge. El porter Sergei Hernández s'ha emportat el premi al jugador més valuós del partit després de signar una gran segona meitat.
En waterpolo, victòria contundent del Terrassa contra l'Echeide per 15-8 en novena jornada de la divisió d'honor femenina.
Els vallesans eren en tot moment molt superiors, tot i que l'empat a 3 en el primer període en la resta de quarts s'imposaven amb tranquil·litat, 4-1, 5-3, 3-1 amb marcador final de 15-8. Ara mateix el Terrassa és tercer a la classificació, igualat a 12 punts amb el Sabadell, mentre que l'Echeide és setè.
I en Fórmula 1, Fernando Alonso desmenteix categòricament que marxi de Red Bull amb Max Verstappen.
Era un rumor que s'extés pel paddock en els darrers dies. Alonso l'ha volgut tallar de socarrel, criticant els periodistes que l'han difós.
Al final vosotros estáis aquí, habéis estudiado una carrera, sois periodistas, os habéis ganado el puesto. Y normalmente estos rumores vienen de gente que no son periodistas, que son solamente gente que usa las redes sociales para ganar seguidores. Y un poco me sabe mal por vosotros también, que ofrecéis siempre vuestra mejor versión, ¿no? Pero bueno, como ya he dicho antes, me aseguraré de que haya consecuencias.
Un debat digne del Col·legi de Periodistes. Alonso té contracte amb Aston Martin fins finals de 2024, mateixa situació que Checo Pérez, actual pilot de Red Bull i company d'equip de Max Verstappen. Els darrers resultats del mexicà, especialment el 0 al Gran Premi de Mèxic, està esgotant la paciència del màxim responsable de l'equip, Helmut Marko, que en aquesta ocasió ha defensat el seu pilot i ha acusat Alonso de crear ell mateix el rumor.
I era qüestió de temps i ja ha arribat a l'NBA. Avui ha estat la gran nit d'aquí, Pol.
De Víctor Wembanyama, 38 punts, 10 rebots i 2 assistències pel francès, que va ser clau en la victòria del San Antonio Spurs sobre el Sants. La pívot de 2 metres, 24 centímetres, va jugar 34 minuts, ha demostrat per què va ser escollit número 1 del draft. És el més destacat d'aquesta jornada, que també ens ha deixat la victòria sobre la botzina d'Orlando Magic, el triomf dels Pelicans sobre els Pistons i una gran actuació de Joel Embiid, 28 punts per donar la victòria als Sixers.
Gràcies, Pol, fins ara.
A tu, maco.
40... Preciós.
Sí, oi, maco, això?
Sí, home, sí.
Home.
Està bé. Està bé. Bon matí, avui, eh?
No que sí?
Ja, ja. Va, que ara bé.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Va, som-hi amb la cara B de l'actualitat. Què ens expliques avui, Núria Ros?
Doncs no t'ho creuràs.
No.
No us ho creureu, però
ai,
un dia més la cara B de l'actualitat ens alerta.
Ai.
De què? Digue-ho tu.
Home, una estafa segur.
Doncs sí.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor. No, soc molt fan de Rafaela Carrà. Però molt.
Clar, és que sempre és el mateix, si no... Saps? Per això he canviat la cançó.
A veure, gaire festa, per no. Nosaltres
clar,
no.
Clar, clar. No, era broma, era broma.
Sí.
Sí, exacte, molt bé. No, era broma.
Andreu va. González, bon dia, eh?
Bon dia.
Ai, Andreu! Hola, bon dia.
Ha aparegut aquí com sempre.
Sí. No, ai. Mai.
Núria Ros, què vull fer si no estàs tu, va?
No, és broma, eh? Contextualitzem bé la notícia, va. Ara sí.
Rafaela Carrà m'alerta, m'encanta.
Sí. Ara sí, va, contextualitzada la notícia, avui heu de saber que la policia està avisant d'un nou tipus d'estafa, que en aquest cas consisteix en enganyar les víctimes a través d'una trucada telefònica.
Ai.
Una estafa típica.
Mm-hmm.
Aquesta estafa és coneguda com l'estafa del sí, el nom en aquest cas és senzill,
sí,
ens agrada.
Sí, es podria comprar per qualsevol...
Com?
Què?
M'he perdut, eh?
No, que es podria utilitzar per qualsevol partit independentista. Digue'm.
Ah, llavors, el que dèiem, coneguda com l'estafa del sí, aquesta modalitat d'estafa s'aprofita d'una resposta que donem fàcilment en totes les trucades.
Uh-huh.
I quina és aquesta resposta? Sí? Molt bé, Júlia.
Sí,
però
sí.
Jo sempre que... No, però és que jo ara estava reflexionant...
Sí, però jo no ho dic.
Que quan tu no, agafes tu... una trucada i hi ha molta gent que diu hola, jo, no dic, sí. Jo sempre dic sí, digui.
Sí? Sí?
Clar, jo també. Sí? Moltes vegades... Ara com ho canvio jo, això,
jo
si tota la vida ho he dit?
No, sempre però... dit digue'm.
Ah, doncs ara digue'm. Hi ha
digue'm.
Moltes persones que les truquen i diuen sí,
sí?
O sí, digui, però el sí hi és.
Sempre.
I no hi ha de ser.
Confirmem.
Mm-hmm. Ai. Mira, el Jordi Carretero em diu que, com que és del segle passat, diu més allò de manem.
Oh!
Manim.
Qui mana?
Això és de la prehistòria, Carretero.
Clar.
No.
Però jo si truco la meva mare em truca i dic manim, mira, estàs bé?
és la Júlia. No, dèiem que moltes persones sí que diuen sí,
Sí.
Per tant,
sí, sí,
no sí. Ho feu més. Vale. No ho feu més perquè ara els delinqüents poden utilitzar les vostres veus. Atenció, per autoritzar transaccions financeres, contractes o fins i tot falsificar les vostres identitats.
Uau.
En aquest cas, ho alerta des de fa uns dies l'Institut de Ciberseguretat Espanyola. És a dir, no és que ho digui jo, eh? Vull dir, ho diu a l'Institut.
És que t'anava a dir que sí, que sí però...
Sí, clar, no. És que és una mica rebuscada. Joc de paraules. No, dir-vos que aquest frau és un tipus d'estafa que es fa mitjançant la tècnica phishing, val? Nom que sorgeix de la combinació de veu i el conegut phishing. Phishing.
Ah, phishing, val, boníssim, boníssim.
I que té un únic objectiu, que és obtenir informació confidencial dels usuaris de manera fraudulenta. Per tant, repeteixo, insisteixo, quan us truqui un número que no conegueu, evidentment, sí. Si us truca la vostra mare i li voleu dir si no passa res, en principi, les mares no ens han d'estafar. Això, si us truca un número
principi,
que no
conegueu...
En principi, mai pots dir mai. Uh-huh. Repeteixo, si us truca un número que no coneixeu, no respongueu amb un sí, perquè podria tractar-se d'una estafa, i aquí comencen tots els problemes que no volem a les nostres vides. Exacte.
Ahà.
Per tant, si no ho teniu clar, desconfieu, a vegades va bé desconfiar, i pengeu directament a qui us està trucant. No patiu, perquè si la trucada et sorprèn,
ja.
González.
Sí.
Sí, clar. Home, si no saps qui t'està trucant i estem avisant de que hi ha una nova modalitat d'estafa, jo crec que el millor és penjar. Perquè si aquesta persona que t'està trucant realment és una persona important, ja et contactarà amb tu d'una altra manera.
Ja.
M'explico.
Jo moltes vegades el que faig és buscar a Google aquell telèfon.
Jo sempre, també va
també,
bé.
Sí.
Però sempre el busco.
No sé, cada dia s'inventen una cosa nova i en aquesta secció intentaré donar-vos a conèixer totes les estafes perquè és que no volem que ens estafin.
Molt bé.
No, mai. Mai, mai, mai.
Mai. Ahir em va arribar també un missatge de Correus. Una estafa.
Sí?
De que el meu paquet estava retingut a duanes. Dic, quin paquet? Si no he demanat
clàssic.
Res.
Això és un clàssic.
Sí,
jo tinc un de Correos Express.
Sí, el mateix que jo. Què et diu? Què et diu? A veure, comparteixo.
Correos sisplau. Express, el 2 de l'11, recibirà envio amb molts números de tienda Only News.
Only News?
Sí.
Ai, s'ho fan venir bé, això de News, eh?
Mira.
Però has comprat alguna cosa?
No.
Ah.
Clar.
Vaja.
Hi ha moltes estafes últimament, llavors aquesta és l'última, la de la trucada telefònica.
Mm.
No digueu sí, digueu mànim, com Jordi Carretero.
Ara.
Digueu com Jordi Carretero.
Mani.
O sigueu una mica bordes.
Ara.
I digueu què.
Què?
Està.
Què passa?
Clar, però imagina't que és, jo què sé, no ho sé, t'estan oferint una feina i dius què?
Tampoc seria...
Et pengen directament.
Et pengen ja, en fi. Ja està. Aquesta és la primera notícia.
Informació de servei.
Però hi ha més coses.
Sí, tant.
Ara.
Perquè ara canviem de tema, anem a posar alegria aquest divendres 3 de novembre amb un vent increïble i ho fem parlant d'hotels.
Molt bé, avui, les músiques, eh?
Jo també ho penso.
Sí,
i espera't,
sí, 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 sí.
Perquè
sí?
En venen encara de més bones.
Ai.
Sí, sí. Què us volia dir? Crec que us ho he preguntat, però ho tornaré a fer. Vosaltres sou d'hotels?
Oh, i tant.
Departaments?
Sí, rotund.
Sí, eh?
Sí.
D'hotels.
Sí, rotundíssim.
Rotundíssim.
Home.
Sí, 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 sí.
Home, quan es va de vacances s'ha de descansar.
Home.
Allò que t'ho facin tot una miqueta, eh?
Sí.
Per uns dies.
Sí, sí, sí. I allò de despertar-se a 8:45 per anar al bufet.
També, també.
Estigui tot calentet.
Corrents i vaig.
8:40.
8:40. Tinc una disputa molt bèstia amb la meva parella, perquè s'enfada sempre. Dic, tu queda't al llit. Jo vaig. No, perquè si vas a última hora...
El croissant calent.
Clar.
Ara. Si vas a última hora...
Es
queda sense res.
Jo igual.
Exacte, exacte.
Molt bé.
Bé, sou d'hotels, m'agrada molt. I atenció a aquelles persones que ens escoltin i també ho siguin, perquè fa només unes horetes que TripAdvisor, un nom conegut en aquesta secció, ha premiat els millors hotels petits del món d'aquest 2023, i un d'ells està a Barcelona.
Ep.
Passen coses bones a Barcelona, encara que no ho sembli.
No, sempre.
Rep comissió de l'Ajuntament de Barcelona.
No, no se sap. Arribarà, eh?
A Barcelona sempre passen coses bones. Cauen arbres i premien hotels.
Això no ho explica, exacte, quan cauen arbres.
Això us ho deixo vosaltres. Us ho deixo vosaltres.
Molt bé.
Escolteu-me, és una pregunta complicada, però la faré. Teniu alguna idea de quin pot ser? Tenim la pista de que n'hi ha una a Barcelona, com si fos un poble de 1.000 habitants, però bueno, i que és un hotel petit. No sé si teniu alguna idea, voleu apostar-ho tot a un hotel.
Mira, el hotel petit.
Ara no recordaré com es diu, però al carrer Casp hi ha un hotel boutique que és molt xulo.
El Mi.
No me'n recordo.
No és M, es diu.
No me'n recordo el nom. Sé que dins de les habitacions hi ha jacuzzi, si està molt bé. Sí, sí, sí.
Era complicat, eh? No l'has encertat, no passa res. En aquest cas estem parlant de l'hotel Serres, que es troba al Passeig del Colom de Barcelona i que ocupa el número 18 en el rànquing.
Fixa't.
Per tant, no estem a les posicions més altes. M'estan cantant.
I ja se l'està apuntant.
Júlia, Júlia,
no,
no. S'estic apuntant.
S'hi haurà d'anar.
A veure, és que s'hi ha d'anar.
S'hi haurà d'anar, repetim, Passeig del Colom de Barcelona i ocupa el número 18. Per tant, ens agrada.
Molt bé.
Llavors, per si tenim algun oient interessat en visitar l'hotel, doncs que sàpiga que l'hotel Serres és un hotel boutique de luxe, t'hi has apropat una miqueta, Joan, de 5 estrelles, amb només 28 habitacions i suites i que, atenció, diuen, ofereix un refugi únic amb una decoració sòbria i moderna.
Veus que bé.
28 habitacions, és poquíssim,
sí,
eh?
Sí, sí, el preu també...
Els hotels boutiques són precisament
així.
Això, eh? Mm-hmm. Molt poques habitacions...
Clar, el que no sé és si són 28 habitacions i les suites o dins d'aquestes 28 habitacions ja hi ha les suites.
Pot ser que ja hi ha... Sí. Estiguin comptades.
Déu-n'hi-do. Heu estat mai en una suite, vosaltres?
No.
Jo no, eh? Tinc unes ganes.
Que jo recordi.
Sí.
Jo... Sí?
Vaja.
Jo crec que sí.
Quina sort.
Però no m'ho vaig pagar jo.
Ah,
mira. Mira.
A banda de tot el que us acabo d'explicar, l'hotel també ofereix una immensa terrassa al terrat amb piscina i vistes directes del Port Vell. Està bé, està bé.
M'encanta això.
A més, atenció, perquè el restaurant principal de l'hotel, que es diu Informal, està dirigit pel xef Marc Gascons, que té una estrella Michelin per la seva cuina dels tinars a Llagostera.
Em soni molt, aquest restaurant.
Informal, es diu. Informal. Informal no massa, eh? Perquè amb una estrella Michelin...
Clar.
Ara es fan els modestos. Ara.
Sí, exacte. A mi em canvies el nom, eh? Llavors, per acabar, dir-vos que l'establiment té una puntuació de 5 sobre 5, amb un total de 1.979 ressenyes, i que les seves habitacions més econòmiques, atenció, més econòmiques, agafeu-vos fort, perquè tenen un preu de 259 euros la nit. Estem parlant de les habitacions més econòmiques.
Pensava que seria pitjor.
Perdona, a l'hotel Vela són quan més barates, anem? Fins i tot, algunes.
Sí, a l'hotel Vela, vols dir?
Sí, sí, em sembla que sí. La més modesta, diguéssim, l'habitació.
Que tu has anat al Vela?
No hi he anat.
Però ho has mirat.
Hombre.
Sí, sí. A mi m'agrada molt mirar hotels, que no podré anar mai.
M'encanta.
Si estan de res, aquesta gent.
No, clar.
No, està bé.
Llavors, recordem el nom, Hotel Serres a Barcelona, concretament al Passeig de Colom. Aquest és un dels millors hotels petits del 2023, segons TripAdvisor. És el que dèiem abans, no sé si ho veieu, però jo no paro d'intentar que ens convidin.
Ara.
Per tant, el dia que ho facin, m'ho agraireu.
Clar,
sí.
I
tant.
És
i
així.
Tant. Sí.
I
jo no tinc
aquest hotel, eh?
Cap mena de problema d'anar amb l'habitació més econòmica, eh? No cal una suite.
No, exacte. No.
Ens conformem.
Amb musiqueta? El sofà, no?
Sí. Sí, va, avui la notícia musical sona així.
Que avui música bona, eh?
Sí, la situem en el mapa,
sí,
no?
Home.
Yes.
Sí?
Home.
Qui són?
Green Day.
Molt bé.
Clàssic de clàssics.
Sí, efectivament, estem escoltant de fons els californians Green Day, qui s'han convertit en els primers artistes confirmats en el cartell de, atenció, O Son do Camiño. Ho he fet bé?
Perfecte.
És que tu ets gallec, no?
Som de camino.
Espera't, eh? Ho has de fer amb mi, vale? Estem escoltant a Green Day, qui s'han convertit en els primers artistes confirmats en el cartell de...
O Son do Camino.
M'encanta. Festival, per cert, que se celebrarà durant 3 dies a Santiago de Compostela. Per ser exacte, serà el 30 de maig del 2024, quan els Green Day actuaran en el marc d'aquest festival en un concert de més de 2 hores, on repassaran tota la seva trajectòria. M'encantaria anar-hi, eh?
Sí,
m'encantaria,
sí.
Però molt, eh?
També li falta Avril Lavigne, aquí, que és més o menys...
És que demanes
època.
Molt més que el govern,
ja ho sé.
Sí. No, d'aquesta manera, atenció, perquè la banda de Califòrnia es convertirà en la banda més gran de la història del punk rock americà en començar la seva gira europea a Santiago de Compostela. A tot això, recordem que fa uns dies el grup va anunciar que el seu proper àlbum es publicarà l'any vinent, el 19 de gener del 2024, per tant, començarem l'any molt bé. Un àlbum, per cert, que es dirà Seivivors, si ho dic bé, Seivivors, sí, correcte, i que es convertirà en el 14è disc de la banda, ja.
Déu-n'hi-do,
14è. Per tant, guardem aquestes dues dates, si us agraden. 30 de maig, Green Day actuaran al Festival O Son do Camino, a Santiago de Compostela, i 19 de gener publicaran aquest nou àlbum. Per tant, seguirem molt pendents. Estic molt contenta d'explicar notícies com aquestes.
Ella mateixa s'ho diu.
Sí.
És veritat, eh?
Acabo de mirar, és un dijous, eh?
I què, com ho tens?
Complicat.
És complicat. No, per cert, les entrades del concert que m'ho deixava del dia 30 de maig estaran disponibles en uns dies, el 8 de novembre, que crec que és la setmana vinent ja, a la web
dimecres.
Del festival. Dimecres vinent ja estaran disponibles. Per tant,
Toca esperar.
Sí.
O son de camino.
Val, val.
O son de camino.
Acabem en Green Day?
Sí, clar.
Gràcies, Núria.
A tu. Subliminal.